passen d'un quart de set del vespre, l'empresa de vehicles elèctrics Tesla acaba d'obrir a l'Hospitalet de Llobregat la seva primera botiga física a tot l'estat espanyol. Al darrere d'aquesta companyia hi ha un nom, Elon Musk, un dels homes més rics del planeta. L'objectiu d'aquest innovador empresari és canviar el futur del planeta amb els seus cotxes elèctrics, els seus coets i panells solars. Però com ho ha aconseguit Elon Musk aixecar aquest imperi? I com és Elon Musk en la intimitat? De tot això parla el llibre Elon Musk, el empresario que anticipa el futuro, publicat per Península, i la Marta Gailà ha entrevistat el seu autor, que és el periodista Ashley Bynes. Marta, bona tarda de nou.
Bona tarda.
A veure, anem a descobrir qui hi ha darrere de, per exemple, els vehicles Tesla. Que és Elon Musk. Un Elon Musk qui va entrevistar, en aquest cas, el periodista que va fer el llibre.
I que li va costar molt.
I que, perquè molt. Elon Musk, per començar, és un home que no dona entrevistes, no concedeix entrevistes.
No però concedeix entrevistes, però ell ho va, escolta, després d'insistir, ell li va plantejar, evidentment, el senyor Musk li va dir ni parlar-ne, i aleshores el que va fer aquest periodista és tirar pel dret. Es va posar en contacte més de 200 persones que o eren amics o havien treballat amb aquest empresari multimilionari, i quan l'Elon Musk va veure que aquest home anava tan lluny, li va dir, escolta, mira, reunim-nos i deixo que entris en el meu món. Vull dir que va ser a base d'insistència. Ara, quan se'l va trobar, doncs no és un home fàcil. O sigui, tu llegis aquest llibre i veus unes parts que et fan al·lucinar i unes altres parts que no t'agraden gens. Ell és un home molt complex.
Avui descobrirem, a partir d'aquesta conversa i a través d'aquest llibre, com és Elon Musk.
Així el defineix Ashley Bynes.
A complicated guy. If you meet Elon,
és un home complicat. Si et trobes amb l'Elon en una festa o un acte informal, és força amable i té un sentit de l'humor. Però si treballes amb ell durant uns quants anys, tens una altra perspectiva, perquè vius les seves pujades i baixades d'estat d'ànim. Ell és molt inspirador i posa en marxa enormes projectes, però és un cap molt exigent i difícil i pot ser molt dur amb els treballadors. És un home amb moltes cares.
So he's a guy that just has many different sides.
Després us explicaré fins a quin punt pot ser dur amb els treballadors, però abans per situar la gent.
Sí, ho dic, està bé, perquè farem la comparativa amb el, en aquest cas amb l'equip del programa i us ho adonareu que sóc un sant.
Tu ets un
comparat amb Elon Musk.
Sí, un angelet.
Ja veureu, ja,
però
quedareu
parats. Un angelet
parats
al costat d'Elon Musk.
Sí,
però primer,
sí,
escolta'm, per si la gent no domina què és el que fa aquest home a la vida, res, us faig molt
sí,
ràpidament
5 cèntims.
5 cèntims de les empreses que controla aquest home als seus 46 anys. La nineta dels seus ulls és SpaceX, que és una empresa amb qui ha fabricat coets que tornen a la Terra, això és impressionant perquè tornen en perfecte estat i els pot reutilitzar. És el propietari de Tesla Motors, l'empresa que fabrica cotxes de luxe elèctrics i que ja ho fa a uns preus assequibles. És el president major accionista de SolarCity, que és la companyia d'instal·lació de panells solars més gran dels Estats Units. Està fabricant a Hyperloop, que no sé si heu sentit a parlar, és aquest tren
que en vam parlar aquí al sí programa perquè uns enginyers el van començar a desenvolupar aquí, en aquest cas a Espanya, i els va contractar Elon Musk per desenvolupar aquest tren que circula, que podria arribar a circular a 1.200 km per hora, l'Hyperloop.
És increïble. I després també ara està perforant túnels per sota de Los Angeles perquè diu que el trànsit allà és insuportable i ha decidit que tots els cotxes vagin sota terra i ha fundat una companyia que es diu The Boring Company. Fins i tot en té una altra que es diu Neuralink, que treballa per connectar el cervell, les neurones, amb la intel·ligència artificial. No para. Aleshores, clar, dius, aquest home, o sigui, com s'ho fa?
Com s'ho fa? Com s'organitza?
You know, he physically lives in Los Angeles.
Ell viu físicament a Los Angeles i dedica els dos primers dies de la setmana treballant a la fàbrica de SpaceX. Dimarts a la nit, agafa el seu jet privat i viatja fins a Silicon Valley, on Tesla hi té la seva seu, a Palo Alto. I al cap de setmana, ella es desplaça fins la fàbrica que més ho necessita. Així que passa els dissabtes i diumenges treballant a Tesla o a SpaceX si tenen problemes. És una bogeria. Ell és el director d'aquestes dues grans companyies. Sap perfectament tot el que passa i quan jo em trobava amb ell, podies veure-ho a la seva cara. Semblava com si hagués corregut una marató. Se'l notava esgotat. I els seus estats d'ànim eren molt canviants. Si no havia dormit, s'enfadava amb molta més facilitat que si estava descansat. No crec que sigui una manera gaire sana de viure.
No té caps de setmana,
no.
Elon Musk, el cap de setmana.
Saps quantes hores treballa en una setmana? 100 hores.
Pues como yo cuando treballava instalant cadira de dentista. Tu te pensas que a mi me trocaban las 3 de la matinada que se havia espatllat un latiguillo hidràulic i tenia
mateix.
Que anar allà en el dentalús.
Ha fet vostè la mateixa carrera que Elon
pues,
Musk.
Sí. El mateix.
Sí, igual que
l'Andelo. A més, escolta, és que té 5 fills aquest senyor. Té pues 2 bessons i 3 trigèmins.
Jo tinc 3.
Sí, sí. No es compari amb Elon Musk, perquè és patètic que es compari amb Elon Musk.
Artemio, Licandro...
Trigèmins i bessons. Sí, sí, trigèmins i bessons, perquè va ser per fertilització.
Milà d'Aniva.
Ah, no va ser per, sí, va ser per fecundació in vitro i es veu que la cosa va dir... Home, i tant, que cosa.
Com que cuenta?
Són 5 nens, reals,
Home, perdoni,
El mètode tradicional és el que cuenta, si no, així se fa trampa.
Si és fecundació in vitro, és que fa més que una copeta fèrica.
Què més? Silenci, per favor.
Dorm molt poques hores, no fa vacances, però quan les fa, atenció, perquè aquest senyor es munta unes festes espectaculars. Mira, la darrera va convidar 50 persones a una mena de castell que està ubicat a Nova York. Tema de la festa era el retrofuturisme, inspirat en el Japó, tothom de queer, allò tot ajustadet, i ell va aparèixer vestit de samurai. I aleshores va convidar a un dels lluitadors de sumo més importants del món.
Això és una festa, eh?
Home... Això qui ho fa?
Clar, per això et dic. O sigui, arribes a una festa que tothom ha d'anar de japonès i trobes a la festa a un lluitador de sumo.
Però espera, és que ell va pujar al quadrilàter amb el lluitador, que ell no en té ni idea. I diu que estava tan orgullós perquè... Em sembla que el lluitador de sumo, el primer combat es va deixar tirar a terra i ell estava superorgullós, però després el va aixecar de mala manera.
Me't cau un home d'aquells grossos d'aquella manera al damunt.
Et quedes,
perdoneu, això reitero, això són festes. Totes les festes són iguals, però clar, aquesta no.
En qualsevol cas, llegint el llibre... te n'adones que aquest home no el pot subestimar. I Ashley Vance diu que allò que es proposa ho aconsegueix.
Crec que ens hauríem de prendre molt seriosament el que vol fer, però també és una mena de geni esbojarrat. L'objectiu més important de la seva vida és establir una colònia humana a Mart. Crec que molta gent pot pensar que està boig, però per altra banda hi ha gent com Bill Gates o Stephen Hawking que diuen que la humanitat necessita un pla B, que fa falta algun pla en cas que les coses no vagin bé a la Terra. I l'Elon sembla que és l'únic home que realment està intentant aconseguir-ho.
Elon seems to be one of the only guys that's really trying to provide something like that.
Jo li vaig preguntar, tu creus que ho aconseguirà? A l'Ashley Vance i diu, mira, jo quan vaig començar a fer el llibre, que no tenia ni idea de temes espaials ni res, jo pensava que no. Però després de veure el que ha fet Elon Musk, és que ja m'ho crec tot. O sigui, el veu capaç de portar l'home fins a Mart. Ara, no us penseu que en la vida d'aquest multimilionari tot ha estat fàcil, tot ha estat un camí de roses. No, ha hagut de superar moltes dificultats.
It's one of the things that really attracted me to doing the book is that I don't think a lot of people know.
Una de les coses que més em va atraure a l'hora de fer aquest llibre és que crec que molta gent no coneix la història de la seva vida i és gairebé tan interessant com la història de les seves companyies. Va haver de superar una infància molt dura. Va arribar al Canadà amb $100 a la butxaca i 10 anys després va guanyar milions de dòlars. Gairebé va morir per culpa de la malària. Va perdre el seu primer fill en un tràgic accident i ha hagut de superar moltes coses al llarg dels anys. Sembla que té aquesta intensitat i aquesta resolució per no rendir-se mai, li passi el que li passi. Va haver-hi una època en què tothom va creure que estava completament boig i que totes les seves empreses fracassarien. Crec que ell està disposat a assumir més riscos que la gent normal. No hi ha massa gent que tingui o hagi tingut 200 o 300 milions de dòlars i que hagi estat disposada a perdre-ho tot. Crec que es poden comptar amb els dits de la mà, aquest tipus de persones.
És un dels fets que diferencia Elon Musk, no? Aquest empresari, entre d'altres, dels vehicles elèctrics Tesla, que va té 300 milions de dòlars i els...
I els posa a les seves empreses. Un altre se'ls guarda. A veure, no et diré que tots els diners que ha guanyat...
Com jo, és que està fent el retrato meu.
El mateix.
Igual.
Que va venir del pueblo quan tenia 5 anys con un tren.
No tots els diners que ha guanyat els ha invertit en les empreses, però gran part... Mireu, quan ara ens deia l'Ashley Vance que va arribar al Canadà amb una mà al davant i una mà al darrere...
Pueblo.
Tenia aleshores 17 anys. Doncs bé, quan va sortir de la facultat, ell ja va muntar una empresa que assessorava... Allò era innovador en aquells moments, eh? Assessorava a d'altres companyies a situar-se a internet. Aquesta empresa... la va vendre i ja va fer 300 milions de dòlars. Amb aquests diners, que va ser la seva primera gran fortuna, només tenia 27 anys i ja era multimilionari, d'acord, es va comprar una casa, es va comprar, això suposo que vas tenir enveja, Toni, en llegir el llibre, un McLaren de Fórmula 1. que costava $1,000,000 i l'utilitzava per anar a comprar al supermercat.
Es veu que però que té un bon maleter, o no?
No, oh, però ell l'importava per tot arreu.
Per a fer nota.
Ara, aquest cotxe, que li va costar $1,000,000, li va durar, uns mesos. Va fer el xulo amb un amic...
Disculpa que et rectifiqui.
De Fórmula 1, era.
He llegit el llibre, no. Es va comprar un McLaren, però McLaren té dos divisions. La divisió de Fórmula 1 i la divisió de cotxes esportius. I es va comprar un McLaren de cotxe esportiu.
No, aquí et porto la contrària, eh? Buscaré la pàgina, eh?
Jo vaig deduir que era...
El llibre posa de Fórmula 1 i $1,000,000.
Però no pots anar a comprar al súper, jo el que vaig quan llegir el llibre, no pots anar a comprar al súper amb un Fórmula 1 on poses l'arbó a les bosses.
Clar.
Al costat.
La farda.
És que, no, és que no, ja, no, és que no, no pots. T'ho busco. Però és que ara, si t'ho busco, no podré explicar-ho. No.
Busca, bueno, és igual.
Deixarem el dubte aquí. Jo estic molt segura del que explico, eh? Però potser m'equivoco.
Jo vaig deduir que ell es mou, ara ja no ho fa perquè ho fa amb els Tesla, però en el seu moment ell es movia per Palo Alto i es movia amb el seu McLaren, que era el seu cotxe. Fins i tot hi ha un moment que se'l ven perquè ell s'arruïna, o sigui, en aquest cas ha de posar tot, en aquest cas, a les seves empreses i fins i tot hipoteca.
Necessita líquido, no?
Exacte, i fins i tot hipoteca el seu McLaren, però jo sempre...
Diu que va comprar un McLaren Fórmula 1 nou quan...
Exacte, McLaren F1, però no és un McLaren de Fórmula 1. Mira...
F1 no és Fórmula 1?
A veure, Cailà. Cailà, és aquest.
Per què pones a mujer?
Elon Musk se compró un McLaren F1.
I el cotxe és... I la Fórmula 1 no és de Fórmula 1, això?
No, no, en deportiu.
La Fórmula 1 són molt diferents.
Doncs mira, ja el podeu posar aquí.
Esta que no sabe de cotxe és una tia, coño.
Jo de Fórmula 1 ja li dic no.
Ni de cotxe.
Ah, jo pensava que F1 era...
Bueno, és que F1
és Fórmula 1. Jo sí, m'ho he tossudat.
A del Tupperware, ara, F1 no és Fórmula 1.
Posa McLaren, el model es diu McLaren F1.
Bueno, però, a veure, anava... Toni, és molt fàcil confondre els McLaren Fórmula 1, és molt fàcil.
No, és que no posa Fórmula 1, posa F1.
Que t'imagina,
escúchame.
Però és com un model...
Gràcies.
Podem parlar un a un? Perquè si parlem tots a l'hora no s'entén res. Dic que el model és McLaren F1, però no passa res. Jo quan ho vaig llegir ja va venir al cap aquest volar. Entenc que tu, que no domines...
No domino gens.
Doncs ja et vingués el cotxe de Fórmula 1, però per anar al súper no pots anar amb un cotxe de Fórmula 1, perquè...
Jo ja vaig flipar amb això.
És impossible.
En fi...
Necessitaries un equip de Fórmula 1 només perquè t'arrenquin el cotxe.
I es nota que no en tinc ni idea.
Perquè els cotxes de Fórmula 1 no tenen...
Ah, no?
No
tiene llavero.
I perdona, suposo que no deu poder anar tampoc per un circuit urbà, un cotxe de Fórmula 1.
No,
clar, no puede circular. Por favor, por favor.
Si té raó, en aquest cas té raó la Montse. Per tant, és un cotxe de la divisió de McLaren, sembla que es diu el Cars, que és...
Deportivo.
Aquest cotxe, per exemple, el tenia Mr. Bean. Com es diu?
El McLaren F1.
El Rowan Atkinson tenia un d'aquests McLaren perquè la... Perdó, que foti ara el rotllo. Però la curiositat o el fet diferencial d'aquest cotxe és que només, o sigui, porta 3 seients.
3 seients.
Per què 3?
Perquè el fet diferencial d'aquest cotxe són 3 seients. I aleshores, i el cotxe es condueix al mig.
Aquest cotxe... Té el volant al mig.
Aquest cotxe... El fet diferencial amb la resta és que condueixes al mig, ni a la dreta ni a l'esquerra, al mig, perquè segons en el seu dia el qui el va dissenyar és un cotxe que els cotxes s'haurien de conduir al mig, ni a la dreta ni a l'esquerra, i per això porta 3 seients. El del mig, que és el que condueix, i pot anar dos, en aquest cas, dos ocupants
més. A l'osset de peluix.
I no portes mai ningú al costat, perquè clar, vas
van
tu al mig...
Van una mica tant més enrere, que és el fet diferencial.
Perquè el Mr. Bean condueix des de dalt a la vaca.
El Mr. Bean tenia un d'aquests i es va fotre una nata que el va deixar... I aleshores McLaren li va regalar un altre perquè continués...
Sí. L'Elon Musk també, eh? L'Elon Musk també se'l va carregar, el cotxe. Fent el xulo, va voler fer un trombo...
Doncs mira quina gràcia.
I carregat el cotxe.
A mi m'ha passat en el pàrquing de l'Arcampo.
El mateix, no?
Què li ha passat? Per què es compara? És que
pues, no sé. Con el 4L que tenia, i va reventar càrter.
Ara la Montse ens buscarà els cotxes que ha estimbat Rowan Atkinson, que em sembla que em porta un parell o tres.
En qualsevol cas, comprés el cotxe que comprés. Sí. La resta dels diners els va invertir en una altra empresa, que es va acabar convertint en PayPal, que aquesta la coneixerà molta gent, és l'empresa de pagaments per internet,
sí,
i la va vendre per 1.500 milions de dòlars.
Sí.
Però... Deixant de banda la fortuna, que és molta, ni a la primera ni a la segona empresa, a ell, a títol personal, les coses li van anar gaire bé.
This is a guy, when he grew up, he was a nerd, he was a loner.
Aquest és un home que, quan va créixer, era un friqui, un tipus solitari que no es relacionava massa bé amb la gent. Per tant, en les seves dues primeres empreses, Zip2 i PayPal, que molta gent coneixerà, El principal problema va ser que l'Elon no va ser gaire bon director executiu. Cridava la gent, a les reunions, els feia sentir molt malament, els avergonyia al davant de la resta dels treballadors. Esperava massa dels seus empleats, i tant a Zip2 com a PayPal el van acabar fent fora. Crec que això va ser una gran lliçó per ell.
És a dir, el van fer fora de PayPal, tot i que hi havia versos contradictoris.
Va haver-hi una traïció força bèstia.
Ara, li van pagar 1.500 milions de dòlars.
Sí, sí. I amb això, ell va decidir fer realitat el somni de la seva infantesa, que era anar a l'espai. No en tenia ni idea, eh? O sigui, va haver de començar a llegir llibres, es va connectar amb gent que dominava una mica, munta l'empresa i ho fa d'una manera molt original. Res a veure amb les empreses espacials que havien funcionat fins aleshores.
Elon does some really interesting things where he has the engineers...
L'Elon fa coses molt interessants. Té els enginyers treballant a la planta de fabricació a prop de la gent que fa les soldadures, la pintura i totes les feines físiques. Així que han de parlar entre ells i solucionar junts els problemes. I l'Elon seu a prop de les seves taules, prop de les instal·lacions de fabricació, així que els enginyers saben que l'Elon pot veure tot el que fan. Tothom sap que ell els està vigilant i així manté la pressió sobre tothom.
SpaceX és una empresa...
No, res.
Tot ho controla. De fet, fa moltes preguntes. O sigui, ell es barreja entre els treballadors i et pot dir això per què estàs posant això i tothom ha de tenir la resposta a punt perquè, si no, fora. SpaceX...
Fora, perquè fa la gent fora, però ràpids.
Com dèiem, aquesta empresa espacial, que al principi va tenir molts problemes per funcionar, pràcticament es va polir la seva fortuna, però finalment va començar a llançar coets en l'aire i funciona molt bé, doncs després també va posar calés a Tesla. I Tesla, segons Ashley Vance, no, el seu futur no és tan prometedor com el de SpaceX.
Tesla
és una proposició més arriscada perquè tothom vol els cotxes. Però Tesla realment no ha demostrat que és capaç de fabricar-los i obtenir beneficis. I la companyia ha gastat moltíssims diners. Per tant, encara hi ha una gran pregunta sobre si Tesla podrà sobreviure a llarg termini.
Venen molts cotxes, però no ha fet beneficis.
És una interessant reflexió aquesta, que si finalment serà viable o no el projecte de Tesla en un futur.
Efectivament, hi ha una anècdota molt bona de Tesla, que és que la primera vegada que van presentar el cotxe al davant de la premsa, concretament el model S, les peces estaven aguantades amb imants. És que ell és un venedor de fum, o sigui, ell diu, aquí teniu... I clar, el veien de lluny al cotxe, i era espectacular de línia, però tot estava aguantat amb pinces. Ell promet una cosa i al final ho acaba tirant
endavant.
Però això,
quan va al Saló de l'Automòbil, passa que és un aquell prototipo que és com una maqueta que...
No ho toquis. Igual. Parlem d'ell com a cap, com a jefe.
Sí.
Com és aquest home?
Ara,
com és Elon Musk?
Per a meu nota.
Atenció, primer demostrarem la part positiva
d'Elon. Per tant, espereu la negativa.
Després vindrà la negativa, eh? La positiva,
primer la positiva.
És aquesta.
Com jo.
The good side of Elon as a boss is that...
El costat bo de l'Elon, com a cap, és que planteja aquestes grans missions pels seus empleats. Pels de SpaceX, és establir una colònia humana a Mart. Pels de Tesla, fer cotxes elèctrics que siguin populars a tot el món i intentar lluitar contra el canvi climàtic. Aquests són objectius que pels empleats són més atractius que, per exemple, treballar a Facebook o a Google, on vens publicitat, i li demanes a la gent que perdi el seu temps en una pàgina web. Els empleats realment valoren l'Elon i ell és capaç de trobar enginyers amb molt de talent i fer que creguin en la seva feina. I així aconsegueix que milers de persones molt intel·ligents persegueixin un objectiu.
Finding very talented engineers and getting them to believe in what they're working on and getting these thousands of very smart people charging after something.
Recordem que estem descobrint la personalitat d'Elon Musk, entre d'altres l'empresari dels vehicles elèctrics Tesla, i que no concedeix entrevistes, i una de les poques va ser amb l'Ashley Vance, que en aquest cas li va concedir fer un llibre. Primer li va autoritzar fer el llibre i després, quan se'l va llegir, li va dir que no li autoritzava. O sigui, per tant, si era primer una biografia autoritzada i quan el va llegir no li va agradar, li va dir, no t'ho autoritzo.
Però ja el va tirar endavant.
I Ashley Vance, com ja el tenia fet, va dir, que no m'autoritzis, jo en aquest cas el faig, tot i que no és autoritzada per l'Elon Musk.
Deies, Toni, que és un llibre que et permet descobrir la seva personalitat i la seva personalitat té una part fosca, molt fosca.
The dark side of Elon is that he...
La cara fosca de l'Elon és que ell té aquests moments en què els treballadors no són valorats com a éssers humans, sinó com a eines per satisfer les seves peticions. Pot tractar la gent brutalment, cridant-los a les reunions. Espera que la gent faci coses impossibles i fins i tot persones que han contribuït a fer realitat somnis fantàstics a Tesla i SpaceX, ell pràcticament no els ha donat les gràcies. Per això els seus empleats acaben cremant-se i veus molts canvis de personal a les seves companyies. L'Elon és un cap molt difícil i exigent.
Deixeu-me que us posi alguns exemples. Any 2010. SpaceX havia aconseguit un dels èxits més importants de la companyia, que és posar en òrbita un dels seus coets i que tornés a la Terra amb èxit. Fan una festa al Nadal, l'Elon Musk ho posa tot en marxa, portaven una hora i mitja allà els treballadors, tothom supercontent, brindant amb xampany, i avisa als 6 executius més importants de la companyia: veniu, si us plau, al despatx, i els escridassa durant una hora sencera perquè l'estructura de suport del futur coet que estaven fabricant anava amb retard. Això en plena festa. En una altra ocasió, quan a Tesla no li anaven massa bé les coses, un dels seus empleats es perd un acte de la companyia per un motiu gens important, que és assistir al naixement del seu fill. Imagineu-vos si era de pes.
Perdona, pero estamos hablando de una empresa muy seria, que un niño nace cada X tiempo.
Veig que vostè s'entendria molt bé amb el senyor Musk.
Este tío para mí tiene, vamos, mucho talento. Y no está, yo no lo veo malo, o sea, saca lo mejor de las personas.
Sí, sí, el senyor Musk li va enviar a aquest empleat un mail dient-li: no hi ha excuses, estic molt decebut. Decideix quines són les teves prioritats.
Claro.
Estem canviant el món i la història. O et compromets o no et compromets.
Qué mínimo, qué mínimo. Y que te están pagando un sueldo, por lo menos un poco de compromiso. El niño lo vas a ver toda tu vida. Si es que, en serio, entender. Pero de verdad nos estamos planteando esto. Esto te pasa por poner una mujer, esto.
Això passa, que hem d'aguantar aquests comentaris d'un home que té uns valors que no s'aguanten.
Home, francament.
No, vull dir que una mica respecte.
Reina de la
pedagogia. Qui té la criatura?
Home, per favor.
Moment, silenci. A veure, digues, Montse, que
tens raó. Estava dient que aquest home té uns valors per terra i qui té la criatura és la parella.
La mare té la criatura, llavors què has de fer l'home allà? L'home fa nosa allà?
Un tercer exemple. Ell tenia un assistent, Elon Musk, que es deia Mary Beth Brown, que era la seva mà dreta, persona de màxima confiança, va estar 12 anys amb ell.
Puntualitzem-ho, Mary Beth era una mujer, no?
Sí, un assistent.
Una dona intel·ligentíssima que li portava tot, perquè sense ella aquest home no tirava endavant. Bé, ara hauré de rectificar. Perquè ella li va demanar, després de 12 anys, li va demanar un augment de sou.
Ella?
Sí, ella a ell. Què li diu Elon Musk? Mira, saps què farem? Vés-te'n dues setmanes i vaig a veure com funciona l'empresa sense tu. A veure com tira.
Este tio és un genio.
Se'n va dues setmanes i quan torna li diu: saps què? Que no et necessito, estàs acomiadada.
Bravo.
A una persona que li havia aguantat tot durant 12 anys.
Potser no havia d'haver aguantat tant de temps.
Potser no.
Tantes coses.
Potser no. I a més té una qualitat, aquest home.
Este tío se quitó de encima un callo, vamos, o sea...
I ella també.
Dos semanas dijo: estoy sin tener aquí el Pepito Grillo. Oye, hazme esto, hazme lo otro. Dice: hostia, viola mucha gente, si debiese vacaciones de su mujer, vamos, le dio esto.
Millor no discutir, perquè ens enganxarem i no tinc ganes. A l'Elon Musk hi ha una cosa que no li pots dir, i és... no. O sigui, si ella et demana una cosa, per molt impossible que et sembli, pobre de tu que se t'acudeixi dir-li que no. Si ho fas, ho has de tenir molt ben pensat.
Igual que jo.
You only really want to do that if you have all the evidence you need to back up.
Només has d'estar disposat a fer-ho si tens tots els arguments necessaris per mantenir-te ferm. Tu t'asseuràs allà i ella et posarà contra les cordes fins que estigui satisfet amb les teves respostes. És brutal. És com un interrogatori en un jutjat. Però si pots justificar les teves respostes i demostrar-li a l'Elon que, per exemple, tens raó, hi ha gent que diu que ell ho acceptarà i canviarà la seva decisió. Però també vaig parlar amb molta gent que van estar en aquestes reunions. Li van portar la contrària a l'Elon i no van poder argumentar res. Simplement se'ls va apartar de la reunió i moltes vegades aquestes persones les van fer fora. Van ser experiències terribles per elles.
Si coges a gente débil, pues claro, al final... Oye, o te hace más fuerte o al final mueres.
¿Usted ha treballat mai?
Jo no, una vez. Està borratxa. Què passa?
Per ser
està
justos...
Borratxa, eh?
Sí. Deixem el que digui perquè m'entens.
I la Nuno portem aquí aguantant lo que toma i n'hi ha aparegut, ni se l'espera.
Per ser justos hem de dir que Elon Musk, a veure, és molt dur, però té idees que tothom li porta la contrària i després es demostra que ell tenia raó. Per exemple, amb el model X de Tesla, que té aquestes portes, sabeu, aquestes portes que s'obren com si fossin les ales d'un ocell.
Se llaman ales de gaviota.
Efectivament, aquí el veig molt ben documentat.
Hombre, yo tengo un Mercedes 300 ales de gaviota.
Doncs els enginyers li van dir...
Un gran cotxe, eh? Vostè un gran cotxe.
Els enginyers li van dir, ni parlar-ne, vull dir, amb el pressupost que tenim, aquestes portes no li podem posar. Ell va dir que sí, que sí, que sí, i al final va funcionar molt bé.
Tots els enginyers van mostrar en contra de fer aquesta porta tan complicada, però l'Elon va insistir que volia fer-la. Això va retardar la sortida del cotxe i la gent es va enfadar, però va acabar convertint-se en la característica del model X, que tothom coneix i ajuda a vendre'l. Aquest és el típic estira i arronsa amb ell.
Ara mateix té una fortuna valorada amb més de 17.000 milions de dòlars i jo li vaig preguntar a Ashley Vance on se l'imagina d'aquí a 10 anys. La seva resposta va ser aquesta.
I hope he's still alive.
Espero que estigui viu, perquè ell treballa molt. Crec que les companyies on les coses han anat millor, ell ha anat guanyant cada cop més confiança i ambició. I això en part és bo i en part és dolent. Ell tenia l'empresa de cotxes elèctrics, de bateries solars i de coets, i ara té el Hyperloop, que és aquesta mena de tren superràpid. També té The Boring Company, que està fent túnel sota Los Angeles. I té una altra companyia, anomenada Neuralink, que està intentant connectar el cervell amb computadores. I és difícil imaginar que podrà mantenir tot això. Temo que acabarà cremant-se. Però si he de dir què farà d'aquí a 10 anys, crec que ell se'l coneixerà perquè SpaceX portarà un coet a Mart.
Quan el llibre es va publicar, Elon Musk li va enviar a Ashley Vance ni més ni menys que 50 e-mails amb acotacions, però, segons l'Ashley, de xurrades. O sigui, això que has posat aquí no era ben bé tonteries. Tot anava més o menys bé quan es va publicar. El problema va ser que els mitjans de comunicació en llegir el llibre es van fixar en aquesta part més dura d'Elon Musk. I ell, en adonar-se que es destacava aquesta part més dolenta, es va enfurismar i actualment han trencat absolutament les relacions i no es dirigeixen la paraula. Per acabar, deixeu-me que llegeixi tres reflexions d'Elon Musk que he destacat de llibre. Per exemple, quan ell es va separar de la seva dona i estava buscant...
Està separat?
Sí, s'ha casat en dues ocasions, dues vegades separat, i ell intentava buscar una nòvia. I aleshores diu, m'agradaria dedicar més temps a relacionar-me. Haig de trobar una nòvia, per això necessito aconseguir més temps. Potser entre 5 i 10 hores, o sigui, tot va calculat. Quant de temps necessiten les dones a la setmana? 10 hores? Es pregunta. O això és el mínim, no en tinc ni idea. Un altre, quan se li pregunta sobre per què té tanta gent treballant en dissabte a Tesla, diu, ens hem tornat uns, i això no he sabut com traduir-ho, uns putos blandengues, diu el llibre.
Por fin dices algo coherente. Bravo, este señor, Elon Musk, eres maravilloso.
Elon no.
Elon no,
eh?
Elon no.
D'entrada hauríem de dir el nom.
Elon Musk. I per acabar, la meva mentalitat és la d'un samurai. Em faria l'arakiri abans de donar-me per vençut. Aquest és Elon Musk. Si voleu més,
un macho.
Aquí teniu el llibre Elon Musk, l'empresari que anticipa el futur, escrit per Ashley Vance i publicat per Península.
Marta... Perdona, les coses estan fatal, perquè la Marta diu que sembla que esteu descrivint el meu anterior cap, i el Lluís diu,
carai,
amb això del naixement no cal anar a parar Elon Musk, aquí a Catalunya també passen algunes empreses.
De ben segur que l'exemple d'Elon Musk, alguns exemples que deixen molt que desitjar, segur que passen a moltes, malauradament, a moltes empreses. Fem una pausa i d'aquí uns moments, Rocco Eisenhauser. Gràcies, Marta.
Versió RAC 1, amb Toni Clapés.